my aeroplane. Pleasure spike with pain. Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte. Spike with pain.
No us estranyeu si avui parlem de poesia. Ho dic per l'entrada musical que avui us hem proposat. Més aviat l'ha proposat en Jordi Van Campen.
I amb un motiu, Carme, i amb un motiu. Bon dia. Com estem?
Bé.
Perquè avui teníem els Red Hot Chili Peppers parlant-nos de coses que volen, aeroplanes i tal, i nosaltres tenim avui un possible pájaro, un ocell, que ha escrit La mandra no és un ocell, que és un llibre que ha impactat el món literari d'una manera molt forta, molt forta. Un llibre molt esperat, Carme, t'ho he de dir.
Ah, sí?
Sí, perquè se'n parlava, circulava, hi havia molts recitals, fins i tot a YouTube, de poemes d'aquest llibre, però el llibre ha costat que arribés i finalment ha arribat de la mà dels nostres amics de l'Abreu, de l'Abreu Edicions, dels quals hem parlat aquí sovint, amb el Marc Romera. No sé si tenim l'autor en línia.
Ah, mira, quina sorpresa. Francesc, hola, bon dia. Francesc Jalong, no?
Sí, jo mateix.
Molt bon dia. És el seu primer llibre?
És el meu primer llibre, exacte.
És el...
Bé, val a dir que al camp de la poesia tenim una cosa, la catalana, tenim una cosa molt especial, que són els circuits de recitals, i fa més de 10 anys que he estat un assidu del món dels recitals. Els poemes, molta gent els ha anat escoltant, no és d'alguna forma una mena de llibre secret, sinó que és un llibre que molta gent ha anat coneixent mica en mica a través de recitals al llarg de bastants anys.
De què parla La mandra no és un ocell?
De què parla? És un llibre de poesia. En aquest sentit, entenc que cada autor que mira de fer una proposta poètica està tancant una sèrie de preguntes, interrogants, suposicions sobre què és, al final, el que ens mou a viure i el que ens dona d'una manera una mica de força i energia per continuar els nostres camins i les nostres tossuderies. Crec que al final que és un llibre fet sobre aquesta base, una base d'anar a buscar com la persistència d'aquestes conviccions fondes que crec que sovint ens costen de defensar davant del que són les rutines normals de la vida, que al final són molt esclares i ens provoquen tot un seguit de contradiccions. Doncs jo crec que és un llibre que va una mica per aquí, per trobar una força en tots i cadascú. No és només una expressió meva, o no intenta ser una expressió només meva, sinó que pugui ser compartida.
Francesc, tu ets de la Plana de Lleida, de Juneda, i en canvi tenim un poema que té molts ressons urbans, que té molts poemes que tenen una forta presència de la ciutat.
Sí, val a dir que soc de la Plana de Lleida, però m'he passat 20 anys a Barcelona. Ara mateix us estic parlant des de passat de la plaça del Sol de Gràcia i tinc una mena d'ambivalència perquè sí que sóc molt de Lleida i el meu deix lingüístic, el meu accent em delata bastant, però al mateix temps la veritat és que he viscut professionalment, m'he desenvolupat molt a Barcelona i molta gent m'ubica molt a Barcelona. En aquest sentit, el meu imaginari és del que he viscut.
Parlant, Francesc, del teu imaginari, tu t'has dedicat a la gestió cultural i també al cinema, has fet curtmetratges. Com acaba de coincidir o influir una cosa amb l'altra? El tema dels curtmetratges, la poesia...
Ara també en parlàvem, justament a Sant Cugat. Ho està comentant una pregunta que va fer Lluís Calvo. Perquè sovint, o alguna vegada s'ha dit, que en alguns dels meus poemes, no en tots, molt menys, en alguns, hi ha una potser una influència del que és el muntatge cinematogràfic dins del que és la poesia. Crec que el muntatge cinematogràfic ha influït a la literatura en general des de fa molt temps i recordo a Joan Dos Passos, per exemple, o no sé, molts escriptors que van utilitzar doncs, el recurs una mica collage, una mica de notícia, buscant una certa energia gairebé de titular en algunes de les frases o una mena d'articulació del que és el text al final, el que són les paraules, doncs, més en aquest contingut gairebé visual que ens produeix, doncs, tot el que són les notícies o el que és el cinema. Tot i això, dins el que és les primeríssimes teories del muntatge, hi ha molta relació, o es vincula molt el que és la poesia oriental i el que són els ideogrames xinesos. En aquest sentit, jo no crec que estigui tan allunyat una cosa de l'altra, i de fet en diferents tradicions poètiques, el que és el món, per exemple, dels poetes guits americans, aquest recurs, si això és un recurs, doncs es fa doncs, a bastament, es fa d'una forma bastant usual i no sé, hem passat com en 60 anys des de llavors, i crec que és una cosa que la poesia d'alguna forma ha anat incorporant.
Francesc, estem parlant una mica de poesia visual, que aquí a casa nostra hem vist, doncs, per exemple, en Foix o amb Josep Maria Junoy, però deixa'm dir una cosa, Carme, a que no saps què pot lligar la poesia catalana amb el senyor Antonio Banderas?
Ui, ni idea.
Doncs el nostre convidat té la resposta.
Ah, sí? Francesc?
Sí, sí, sí. Ja dins de les anècdotes... Bé, vaig estar treballant en uns anys al Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya, al FEC, que era una escola molt gran de cinema, i d'alguna forma que era la productora, el grup Cinema Art, coordinava. I en tot cas el que sí que em tocava fer era anar bastant a festivals internacionals. A un dels festivals que em toca anar va ser a Sundance, i allà vaig coincidir amb Antonio Banderas. De fet, li havia de portar una antiga pel·lícula. I bé, entenc que aquesta mena de coneixences, persones d'aquesta repercussió mediàtica, doncs sempre és una cosa que té un punt interessant d'explicar. Però per mi és bàsicament un tema laboral, un tema de feina, un tema... És bonic, és una persona prou íntegra, vull dir, no sé.
Però vau compartir poesia o no?
No, no els hi vaig recitar poesia. No.
Bé, recuperant un altre dels noms que has tret a la conversa, el Lluís Calvo. El Lluís Calvo, sabem que hi ha un grup de Sant Cugatencs que s'està mobilitzant per aconseguir la candidatura del poeta Sant Cugatenc a Premi Nacional de Cultura. Tu t'hi trobes també donant suport a aquesta iniciativa?
Sí, el Lluís Calvo ha fet una labor bastant titànica, escrivint no només poesia, ha fet narrativa, ha fet assaig, ha fet diferents coses. Crec que és un nom important, dels més importants que tenim, i en cas de donar aquesta mena de premis, aquesta repercussió, crec que se'l mereix de lluny. En qualsevol cas, tampoc personalment dono una importància molt especial a aquesta mena de reconeixements. El que jo crec que el Lluís té és el reconeixement de tots els que escrivim, i el té des de fa molt temps, i no només els que escrivim, sinó el públic. En aquest sentit, tot el que això, aquests premis serveixin per donar a conèixer més la seva obra, em sembla fabulós. Evidentment que sí, que hi estic a favor, i crec que és una persona que ha fet un treball molt important, però també l'ha fet d'alguna forma, almenys en tota una part de la seva trajectòria, bastant una mica en solitari, cosa que li dona també molt mèrit, i seguint sent fidel sempre al que és els seus plantejaments, amb el que, bé, crec que seria una gran notícia que li donessin realment.
Francesc, això efectivament seria una gran notícia. Anem un moment a escoltar la veu d'un altre poeta, en aquest cas cantat. Nothing will keep us together. Francesc, a tu aquesta música et deu sonar igual que a nosaltres, parla de tot una generació, en aquest cas dels herois d'una generació, i aquest és un tema que tu també toques perquè el teu llibre també té un cert aire, diguéssim, de denúncia o de preocupació per què està passant en el món actual.
Sí, d'alguna manera, crec que hi ha moltes formes de literatura i totes són lícites, i però sí que crec que en el món de la cultura en general és important un posicionament. El posicionament gairebé de manera inevitable et porta a situar-te sovint en contra de determinades coses, però crec que això al final és la gràcia i el sentit profund del món cultural. D'alguna forma, no sé si és una mica somiatruïtes a vegades, crec que el món de l'art ha d'anar una mica a l'avançada del que és la societat, sempre hi ha anat, i crec que ha d'obrir camí, encara que això sigui difícil o sovint pugui crear contradiccions. En aquest sentit, no crec que la meva mirada sigui una mirada absolutament pessimista, ni molt menys. Hi ha un pòsit segurament important d'una mena de crítica, una crítica social. No sé si és ben bé una crítica social o simplement una crítica humana, existencial, un plantejament d'intentar buscar uns punts d'assumir el que és la vida. Al final morirem, al final passarem per aquí i segurament no deixarem rastre de cap manera. I això és una cosa que ens germana d'alguna forma a tots i és uns sentiments que en el moment que vivim han quedat bastant arraconats. Però aquest punt, que tampoc vol ser transcendent o especialment ni metafísic ni moment religiós, per dir-ho així, crec que és simplement una mirada per buscar aquelles coses que poden tenir una importància fonda aquí i ara. I en aquest sentit no em reprimeixo, per dir-ho d'alguna forma, aquesta mena de crítica, tot i que crec que hi ha una contrapartida important en el que és la poesia que intento escriure, de buscar-hi també una mena de celebració de les coses positives, de les coses energètiques de la vida.
Francesc, escolta'm, tu, ara que parles de la poesia que escrius, tu has entrat molt bé en el món literari. Com m'has dit abans, estàs en els circuits, coneixes a tothom, tothom et coneix a tu, que és una cosa meravellosa, però la pregunta una mica és com veus tu aquest món literari? Estem davant del que ha sigut el desmembrament de les grans editorials, el ressorgiment d'editorials petites, per exemple, la Batra, que ara acaba de fer 10 anys. Com ho veus tu tot això?
Bé, hi ha un panorama certament extens, i això és per celebrar-ho. És un món en el que tenim, potser gràcies a tota aquesta tradició, perquè ja és una tradició de recitals de poesia, una facilitat molt gran d'entrada. És bonic, fins i tot, que hi hagi aquesta florida d'editorials i que la gent pugui realment publicar. Avui és no tan difícil com en altres èpoques de publicar poesia. O d'arribar al lector a través dels recitals, perquè hi ha molts recitals que són oberts, i això és important. És a dir, tota persona que tingui ganes de provar-se en allò que ha escrit, ho pot fer, i pot simplement sumar-se a molts dels recitals que tenen microobert al llarg de tota la geografia dels Països Catalans. Crec que això ens enriqueix moltíssim, i de fet hi ha una florida d'abans, hi ha un gran allau, podríem fins i tot dir, de poesia jove, de gent que escriu, i això d'alguna forma també implica que hi hagi propostes diferents. Sí que passa que, potser perquè vivim un canvi també tecnològic i de la forma en què la gent es promociona o que arriba la gent, hem tendit, i no sabem bé per quina raó, doncs sovint a no fer propostes del tot arriscades. També és un moment en el que el cinema d'autor també està, no sé si en les baixes, però en una dimensió diferent del que podia estar als anys 70 o als anys 80, els mateixos anys 90. Crec que vivim un moment on s'ha estereotipat més el que és els plantejaments literaris de la gent. I en això, doncs, la poesia que es fa avui segurament se'n fa ressò exactament així. En qualsevol cas, tampoc és l'única cosa que existeix. Existeixen moltes propostes molt potents que estan sortint dins d'aquest magma. El problema segurament és que no hi ha una gran capacitat d'anàlisi, de destriament, d'intentar que cada proposta, perquè totes les propostes són diferents i totes tenen un públic diferent i totes tenen el seu públic al final, doncs que això arribi una mica repartit i que tinguem una sensació que la poesia són propostes que poden estar molt allunyades les unes de les altres i és molt bo que sigui així.
Doncs Francesc Gelong, gràcies per haver compartit amb nosaltres aquests minuts que dediquem a la poesia aquí al Sant Cugat a Fons. Recordem, La mandra no és un ocell, el teu primer i de moment únic llibre, no?
Sí, exactament. Espero que aviat la cosa no sigui així.
Molt bé.
Estem en procés.
Perfecte, doncs el que et deia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres i que vagi molt bé. Molt dia.
Moltes gràcies.
Bon dia. Seguim amb el poeta musical, amb David Bowie, que ens ha acompanyat a l'espai de poesia d'avui. Però encara ens queden algunes cosetes, com per exemple una proposta que ens vol fer el Jordi Van Campen, un llibre que té un títol suggerent?
Un títol suggerent és Promiscuïtat. A veure...
I és de poesia.
És un llibre editat a Proa l'any 2011. És de l'Àlex Susana, que molts el coneixereu, poeta ja doncs molt, molt renombrat, diguéssim, i amb una llarguíssima obra darrere que, a més ha combinat amb la funció de gestió cultural. L'Àlex Susana és una d'aquelles persones que realment ha mogut el país a molts nivells i de tant en tant va deixant anar aquestes petites perles, cada 4 o 5 anys en deixa una, i en aquest cas tenim a Promiscuïtat.
Però aquesta és recent?
El 2011. Què és recent i què no és recent? Comparem de llibres,
ja,
a veure.
Tot és relatiu. Ja ho deia aquell senyor, ja.
A veure, cenyir-nos només a les editorials del moment està molt bé per estar al cas de què tenim, però també hem de tant en tant mirar enrere. A més, no us passa que moltes vegades ens fa il·lusió comprar un llibre, perquè un llibre és una cosa que és llaminera, no? I aquell llibre queda a casa i no hem tingut temps de llegir-lo.
I et passa el temps.
Concretament a la tauleta de nit on fem piles, no? Fem piles de llibres. I un dia l'agafes i dius, ostres, això està molt bé. I avui us portem doncs el Promiscuïtat de l'Àlex Susana, que està molt bé, és un llibre realment molt bonic, consta de 52 poemes, breus la majoria, n'hi ha molt pocs que passin d'una pàgina, i és un llibre molt amable a primeres.
Per què dius això?
És un llibre que tu comences a llegir-lo i penses, em parla de paisatge, em parla de la família, em parla de les relacions no sempre fàcils amb la dona, hi ha 5 poemes en què ell i la dona tenen les seves estires i arronses, però aquest llibre té trampa, i ell mateix t'ho diu, aproximadament als 3/4 del llibre, quan ja has fet molt de camí, de cop i volta et trobes un poema que et diu... Ep, vés en compte que aquesta lectura que estàs fent és la primera i és fàcil, però el llibre l'has de tornar a llegir i jo he anat deixant per aquí per allà petites bombes, petites explosions, i aleshores et planteges que allò que estàs llegint, que et semblava tan senzill, doncs potser no és tan senzill. La família, sí, però la família és difícil.
Són temes complicats,
La família és difícil. La parella. La parella és difícil.
Clar, si no és la convivència,
la meva relació amb el paisatge o amb no sé què. Clar, aleshores tornes a mirar-ho i realment aquests poemes que a primera semblaven tan llegidors, tan amables, tan fluïts, doncs de cop i volta tenen molt de contingut. L'Àlex Susana realment és una persona que ens està fent un doble joc, una trampa. I quan parla de promiscuïtat, és evident que no parla d'una promiscuïtat de relacions físiques, sinó d'una promiscuïtat de què són aquelles coses que amb l'edat, aprenem a, que ens, a desitjar. I a desitjar no només desitgem el cos de la parella o de la veïna o del que sigui, sinó que desitgem també doncs, pertànyer a un paisatge concret, desitgem tenir a prop aquells que estimem. En el cas del llibre, doncs, molts poemes estan focalitzats a l'estiu, que és quan la família es pot reunir, perquè la família està escampada. Hi ha un fill que està a l'estranger, hi ha una filla que no sabem on para, i a l'estiu és el moment en què potser podem estar més units i podem compartir petits moments.
Una mica seria allò, els canvis, les transformacions que anem fent a mida que avancem en la nostra vida. Canvis que potser doncs, en un principi no podries imaginar, però que bueno, les circumstàncies i aquest anar fent, anar passant, et porten després a reconèixer aquests
canvis. I és important aquest reconèixer-ho. És important aquest reconèixer-ho. És allò de dir, sí, tot això ho tenim i ho donem per fet, però anem a donar-li la importància que es mereix. És un llibre de petits moments, és un llibre d'estar davant de la llar de foc, és un llibre de passejar per la neu, és un llibre de valorar una flor, una vista, o la companyia d'una persona quan, per exemple, estàs en el mercat d'una ciutat francesa on plou. És un llibre doncs, bonic i que fa companyia. És un llibre escrit al voltant de la seixantena, però és una mirada enrere, diguéssim, de l'última dècada de la vida de la Susana, és a dir, del 50 al 60 una mica. Doncs aquí us deixem la recomanació, penso que és un molt bon llibre. El tenim a prova.
M'has enganxat, eh?
Bé, ja m'agrada.
M'has enganxat. Em sembla que és un llibre que...
Que potser, el millor
bueno,
qui
ara
sap,
mateix, el tindrem... Si l'hagués tingut aquí, hagués pogut fullejar una...
El podem tenir aquí la setmana que ve.
Doncs Promiscuitat d'Àlex Susana és la recomanació que ens deixa avui el Jordi Van Campen, editat per Proa, de l'any 2011, efectivament, 120 paginetes, però amb temes que prometen.
Temes que prometen.
Temes que prometen. Jordi, ens tornem a trobar a finals del mes que ve, cap a finals del mes
Vinga,
que ve.
Vinga, i esperem que els de la telefonia millorin les condicions de so.
Oh, tu no saps què és això de dels mòbils, cada dia pitjor. Això és una guerra.
Carme, gràcies.
Que vagi molt bé, gràcies. Bon dia, Jordi.